Ràdio Estel.
A l'Obra Cartes volem saber de tu i dels teus. Si t'agradaria escriure una carta a aquella persona que fa temps que no tens al teu costat, nosaltres serem la teva bústia. Aquell amic o amiga que fa temps que no veus, l'avi que et va ensenyar tant, el germà de qui t'has distanciat, envia'ns-la a obracartes@radioestel.cat o al carrer Comtes de Bell-lloc 67-69 08014 de Barcelona. I la llegirem al programa, perquè de vegades la vida sí que està escrita. L'Obra Cartes, els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Peregrinació a Astúries i els pics d'Europa amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a descobrir Tudela, Aguilar de Campo, el Santuari de Covadonga, Cangas de Onís, Oviedo i molt més. Del 7 al 11 de maig, Astúries i els pics d'Europa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Bona nit, benvinguts una setmana més a Modus Vivendi, una forma de penetrar en el nostre interior i fer-ho amb una certa suavitat, amb una certa dolçor a vegades, o més cruament, depèn de si tenim un convidat i ho és, no? Estem avui preparats per parlar de la resiliència i del que estem fent amb el nostre món d'avui. Què deixem a les generacions futures? Els éssers humans que iniciem el tercer mil·lenni anem en un vaixell immens amb fortes tempestes que ens obliguen a reparar-lo en plena travessa. Ho sabrem fer? Us parla Cristina Orduña i el control tècnic està a l'Àlex Alsina. Estem realitzant aquest programa dels els estudis provisionals per ara a la Seu d'Urgell, en la mesura que n'estem preparant uns de nous. És un plaer estar amb tots vosaltres. Ens escolteu des d'on ens escolteu. Compartirem música i algunes reflexions de personatges que ens ajudaran a veure millor quin és el sentit de les virtuts i de l'exemplaritat en el món que estem vivint. Com us dèiem, els éssers humans estem iniciant aquest tercer mil·lenni immersos en tempestes emocionals, polítiques, socials, ecològiques, econòmiques, que ens estan obligant a reparar el vaixell en plena travessa. I malgrat les nostres diferències, hem de romandre junts, habitant el mateix planeta, tot contemplant els mateixos estels. Així ho diu la Camino Cañón, que és especialista en el tema d'ètica i que ens ho va explicar en una de les darreres jornades de profundització de la càtedra de pensament cristià a la Seu d'Urgell. A vegades tenim la temptació de deixar que s'esquerdin els mastelers doblegats, sabent que no en tenim d'altres, i si el desconhort amenaça en trencar-nos, alguna cosa ens diu que la sortida no és esquerdant-los, sinó que és molt millor redreçar-los. Però la veritat és que costa, i són dinàmiques que ens submergeixen en l'aspecte col·lectiu i també en la part més individual, no? I una està immersa en l'altra. Som capaços de regenerar-nos activament? Hem creat un concepte de ciència que la veritat és que comença a depassar-nos bastant. Som capaços d'enfocar aquest nou mil·lenni en el que l'Àrtic es desgela, les tecnologies ens permeten coses inimaginables, com desenvolupar una intel·ligència artificial, a més de la pròpia, comprar nadons i fer coses que no hauríem imaginat fa només 100 anys. I mentre escoltem a Carlos Nakai i la seva flauta de pa, la seva música vinculada amb la natura profundament, podem aprofundir en algunes dades, no? En el segle XIX estàvem preparats per conquerir allò que era gairebé inimaginable en aquella època, l'Àrtic. Però la veritat és que avui el gel desapareix. Des que els satèl·lits van començar a mesurar la banquisa de l'Àrtic de forma regular, el 1979, aquesta ha menguat d'una manera tan notable, tant extensió com en grosor, amb gruix, que bona part d'aquest gel marí que hi ha durant l'hivern és una capa fina que no sobreviu a l'estiu. La pèrdua de gel està afectant a tot l'ecosistema, des del plàncton fins als ossos. Alguns científics pensen que l'alteració de la corrent de manera determinant està afectant a les condicions atmosfèriques de l'hemisferi nord i a tots els habitants que hi som. Ens ho podíem imaginar ara fa 100 anys? Jo crec que no. Anem a investigar en un petit fragment que ens posarà en situació. Era l'època en la que s'estava cercant traspassar totes les barreres al segle XIX. Buscàvem què hi havia a l'oceà Àrtic i una dona va provar sort. Va anar a buscar el seu home, un dels exploradors més reputats, i gairebé s'hi queda. No s'hi va quedar ella, s'hi va quedar la persona que la va ajudar. I aquesta pel·lícula, que reflecteix la història, aquesta història que us explico, és una peça d'Isabel Coixet brodada, certament d'emocions, esquitxada de supèrbia humana i també de tendresa i del pitjor i del millor que pot donar la persona. Anem a escoltar aquest fragment de pel·lícula, aquest tràiler que ens recorda lo que la noche esconde.
Todos los países del mundo desean lo que él pronto conseguirá. Nuestra bandera ondeará de nuevo en tierra incógnita.
Por el Polo Norte.
Por el Polo Norte.
Esta será la última expedición que hará mi marido. Y debo estar allí con él.
Creo que debería esperar hasta que pase el invierno. Ha llegado muy lejos.
Mi marido vive para llegar cada vez más lejos. Por eso están ustedes. Saldremos hacia el norte dentro de 3 días. Dios me ayudará. ¡Dakapo!
Es ella la que dicta las normas y es más poderoso que cualquier dios que pueda tener.
Eso no tiene nada que ver. No lo hago por Dios, lo hago por el teniente Piri.
Vuelve, barco, ahora. Josephine, muere aquí. Muerte viene cuando Sol duerme.
Yo llamo a Alaka. Alaka, mujer.
También mujer.
¿Por qué siempre están sonriendo?
¿Y qué hace esperar a Alaka?
Hombre.
¿Sabes lo que es el amor?
Come con persona cuando no está. Duerme con persona cuando no está. Ríe con persona cuando no está.
Sabemos dónde estamos. Nuestras vidas tienen un precio que marcamos nosotros, pero algún día tendremos que pagar.
¡Alaka!
Nadie quiere la noche.
Era la història d'una dona que es va entestar en seguir el seu home, el doctor Pirim, i pel camí es va haver d'enfrontar amb ella mateixa les seves pròpies misèries i la grandesa d'un eunuc que la va ajudar. Gràcies a ella va sobreviure. Una de les dues havia de morir. Ella va sobreviure. És una manera d'introduir-nos en el tema que avui hem plantejat, oi? Aquell món al que s'enfrontava aquella dona, en el que la realitat estava marcada per una inculturització tan aliena a la comprensió d'una globalitat que la posava molt a les portes de l'existència si tenia, si, o si no tenia, allò amb el que s'havia cultivat, no? La roba, els coberts, la lectura. La vida és la cultura que hem creat. Què és la nostra cultura? En aquest tercer mil·lenni que estem obrint, potser ens hem fet excessivament egocèntrics. Com diu Montaigne, Michel de Montaigne, jo sóc el tema del meu llibre, el que vol expressar l'atenció que ell dedica a la seva persona. El jo aquí no sols el pronom personal de la primera persona del singular, sinó el jo aquí designa una realitat, una forma de la realitat que equival a la consciència o a la identitat personal. Així ens explica Antoni Marí, que diu que aquest jo designa la persona o la seva consciència i és format per les percepcions i les sensacions que provoca el món de fora, pels sentiments que suscita i pels records que procura. Aquest jo designa una dimensió interior de l'home, una dimensió que ignora l'anàlisi lògica i l'esperit de l'ordre. El jo, aquí, es confon amb allò íntim i incomunicable de l'existència i l'experiència individual. La intimitat del jo és la particularitat específica d'allò nostre que sembla que es quedi al llindar de la consciència sense gosar a travessar-lo. El mèrit de Michel de Montaigne és haver sabut abocar i expressar amb els estrictes termes del llenguatge la intimitat del jo anterior al llenguatge, és a dir, d'haver sabut mostrar aquest col·loqui singular on cadascú ens trobem confrontats amb nosaltres mateixos, en un monòleg interior. Però la realitat és que la presa de consciència de nosaltres mateixos es fa a través del llenguatge i és comú a tots els homes. Cadascun de nosaltres estableix amb ell mateix un col·loqui. Potser només és intel·ligible per nosaltres, no? El silenci s'entrellaça amb el diàleg, amb les modulacions del sentiment i amb les pulsions impossibles d'expressar de manera intel·ligible, però la veritat és que el món és la nostra creació, com és la imatge de la intimitat creada i construïda pel llenguatge. Els límits del nostre món són els límits del nostre llenguatge, com diu el filòsof Wittgenstein. Amb el llenguatge podem conversar amb nosaltres mateixos, però també ens permet comunicar-nos amb els altres, ja que els altres han assolit com nosaltres, la consciència de si. De tal manera que podríem dir que quan ens comuniquem amb les altres persones estem en una comunicació amb nosaltres i amb els altres al mateix temps. Qui som? Nosaltres o ells? Si parlem de coses tan materials com l'Àrtic, hom diria que som nosaltres i ells al mateix temps? Perquè la veritat és que tota la Terra té una connexió amb l'Àrtic. Us dèiem que des de l'any 1979 s'estan fent medicions regulars de tota la planície de gel de l'Àrtic. Bé, la corrent que genera és un gran doll polar, un flux d'aire que circula a una altitud elevada i que separa l'aire a baixa pressió de l'Àrtic, el vòrtex polar, de l'aire més càlid i l'alta pressió que hi ha al sud. La corrent que es produeix es mou al redador del planeta. I això significa que les condicions atmosfèriques associades a aquests meandres de corrent estan en el mateix lloc durant bastant temps. És el cas de Califòrnia, que està molt sovint sota un nucli d'altres pressions, o Nova Anglaterra, que va quedar enterrada sota les neus a principis del 2015. I això vol dir que tots estem modulats per aquesta corrent, per aquesta humitat, fredor, aquest ecosistema que inicia el seu camí a l'Àrtic i acaba al costat de casa nostra, a Barcelona, a la Costa Brava. L'ecosistema marí de l'Àrtic, tal i com el coneixem avui, diuen els especialistes, deixarà d'existir. I nosaltres podríem fer-ho també? Com diu la Camino Cañón, la complexitat del món que vivim fa que ens calgui creativitat per desenvolupar les millors capacitats de l'esperit humà en favor d'una vida bona per tothom. No només pels qui acostumen a triomfar, sinó també pels més vulnerables, pels que estan amenaçats de quedar-se en el camí, pels qui vivim ara i per les generacions futures, per tenir cura de la creació i no lapidar-la, perquè les adversitats, les inclemències, les barbàries no esguincin els ecosistemes sense camí de retorn. No estaria de més, potser, en aquest moment, recordar l'encíclica Laudato Si, no? El Papa Francesc ens ofereix un panorama de la situació de vulnerabilitat en la que estem immersos, i ens assenyala les causes, no? Però també se'ns reclama una altra manera de mirar i d'actuar, de forjar l'esperit humà, de generar noves virtuts o de recrear els existents en cultures properes o llunyanes. Som capaços de desenvolupar resiliència? Podrem superar les adversitats que coneixem per la història? La resiliència és un concepte emprat no només en enginyeria, sinó també en psicologia, les ciències socials. I avui, aquí, també ens proposem obrir-lo en el context de l'ètica. N'hem parlat moltes vegades amb convidats de la resiliència i de la capacitat que tenim tots de superar les circumstàncies complicades, no? Però, i si parlem en el context de l'ètica o de les virtuts? En psicologia, resiliència acostuma a ser definida com una habilitat de l'individu per viure adequadament l'estrès i l'adversitat, no? Aguantar amb elegància, diguem-ho així, no? Cal mantenir-se de manera que, passada la tempesta, l'energia vagi sorgint de nou per tornar al punt en el qual érem i descobrir que hi ha una font que brolla i que potser desconeixíem. Bé, podem parlar de resiliència en l'àmbit de l'ètica? Qui desenvolupa l'hàbit de la resiliència en la vida personal per viure una vida més plena també està desenvolupant la capacitat de proposar fins de vida bona a l'hora de plantejar models d'actuació en la vida pública. I potser aquí tots estem implicats. A vegades diem, no, això li pertoca a qui té responsabilitat política. Segur? L'Àrtic ens demostra que no. Tots formem part d'aquest tot i tots estem movent la realitat. Si proposem models de medicina preventiva, de serveis socials adequats, de resolució de conflictes, començant per nosaltres mateixos, de polítiques de desenvolupament tecnològic compatibles amb un desenvolupament sostenible, polítiques migratòries que balancegin el repartiment de la riquesa, no estaríem parlant d'una qüestió realment important, d'un canvi profund? Avui, potser, ara que iniciem el tercer mil·lenni, és el moment de sentir la necessitat de desenvolupar una educació i una espiritualitat que propiciïn aquesta manera de ser i d'estar, renovant-nos i aguantant amb elegància, recuperant-nos. La resiliència és una virtut a practicar en temps d'inclemència, com és en el nostre cas. Estem al final del temps d'aquest tercer temps del modus vivendi i a mi, abans d'acabar, m'agradaria fer un referent a un home resilient, no ho sé, vosaltres mateixos ho jutjareu. Ens el porta Ernest Hemingway. Diuen Ella Bertut i la Susan Edelkin, al seu manual de remeis literaris, que està editada per Ciruela, que el vell i el mar és una mostra d'empipament. Perquè fins i tot després de 84 dies seguits sortint a la mar en la seva barca i no pescar ni un sol peix, el vell no està desanimat ni s'ha donat per vençut. I ni tan sols ho fa quan els altres pescadors es riuen d'ell. I encara ara ha de pescar sol, perquè el noi que portava amb ell des dels 5 anys, a qui estima, el avi, s'han hagut d'anar a provar sort en un altre vaixell obligat per la seva família. Però ell no sent rancúnia. I per què el dia 85 torna a fer-se la mar ple d'esperança? Doncs perquè quan enganxa un gran peix, el més gran que ell o qualsevol hagi pescat mai, l'animal tira amb tanta força del sedal que li aixeca la pell de la mà i el vell deixa que el peix l'arrossegui. El vell i el mar. I encara que ho donaria tot perquè el noi que estima estigués amb ell se sent agraït per tenir almenys a les marsopes jugant a l'entorn de la seva barca. I fins i tot quan han passat un dia i mig i una nit sencers i torna a començar una nova jornada i no hi ha res més que ell i el peix sense ningú que l'ajudi, el vell segueix mantenint la calma. I fins i tot quan el peix l'ha arrossegat més lluny del que mai hauria arribat i comença a sentir que està just al límit de la desesperació, es tranquil·litza a si mateix, dient-se que ha de pensar en el que té i no el que, en el que no té, i en el que pot fer amb el que hi ha. I encara acaba amb la mà tan entumida que no la pot utilitzar, i encara que té gana i set i el sol als ulls, pensa en els lleons que va veure una vegada en una platja d'Àfrica, com si fos una espècie de visió divina. Perquè sap que no hi ha res més fort, més bonic o més noble que aquest peix que l'arrossega sense fi. I fins i tot quan el peix ha mort i els tiburons venen a donar-se un festí i a intentar apartar-los, el vell es queda sense el seu arpó i després sense la seva navalla, i fins i tot quan ha arrencat la quilla de la barca per colpejar-los amb ella, i encara que no aconsegueix conservar la carn del peix i la terrible experiència el deixa tan cansat i dèbil que gairebé poden també amb ell, i encara quan per fi arriba a la ribera, l'únic que queda del peix són les espines, el vell ho accepta i en comptes de sentir-te abatut o enfadar-se, se'n va al llit amb gratitud. Perquè en el camí de la resiliència i en aquest camí que encetem d'aquest tercer mil·lenni és importantíssim no deixar-se arrossegar per les emocions. No està lluny el temps en el qual ampliar a primera vista el nostre horitzó, en el qual ampliar a primera vista el nostre horitzó d'humanitat era un privilegi reservat a exploradors com Piri, aventurers, mariners, grans viatgers. Avui, en el nostre present, hi ha moltes formes de gaudir d'aquest benefici, de saber que són possibles formes de ser humans molt diverses a la que ens és quotidiana. Hauríem de començar a viatjar cap a l'eina que es diu resiliència, cap a l'eina de fer aquest món un món millor. Fins aquí Modus Vivendi. Esperem que us hagi agradat aquest repàs per personatges com Hemingway i el seu vell i el mar, per personatges com Antoni, Marí, Winstenstein, Camino Cañón i el seu ensenyament sobre el lideratge. La nostra incursió en la pel·lícula sobre Piri i la seva esposa, la informació sobre el final de l'Àrtic i potser el nostre final com el món que coneixem avui. Quin serà el nou mapa del món? Encara no ho podem saber. Us deixem aquí amb la incògnita, l'Àlex Alsina, el control tècnic. Us ha parlat la Cristina Orduña. Fins la setmana vinent.
Ràdio Estel.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me, the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me. We may never ever meet again on that bumpy road to love, but I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we danced until three, the way you've changed my life.